Pues bien, vamos a empezar ya. Muy buenas tardes de nuevo en esta segunda parte de la sesión de hoy. Tal y como está previsto en el programa, pues ahora tiene la palabra Lluís Mundet con su presentación de l'estiueig dels forasters a la invasió dels visitants. Repàs a l'evolució del turisme a la Costa Brava dels darrers 100 anys. Endavant, Lluís, avanti.
Perfecte. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies, Estefania i Pietro. I un poco yo preparé mi presentación después de ver el título de Pietro, ¿no? Porque, claro, Pietro va a hablar de Tourist Visions of Liguria, From Elite to Mass Tourists and Beyond. Y encontré muchos nexos de unión con mi presentación, que la voy a hacer en catalán, pero la presentación, los slides, casi todos son en inglés. Casi todos son en inglés. Porque pienso que Costa Brava y Liguria, en los orígenes, la historia, la evolución del turismo, tienen muchos puntos en común, ¿no? Tal como intentaré yo resumir, tengo solo media hora y por eso también me gustará mucho escuchar la intervención de Pietro, porque seguramente va a ser sorprendente que tenemos muchas conexiones en los orígenes y cómo la historia del turismo, tanto en la Liguria como en la Costa Brava, corren por vías paralelas, ¿no? De acuerdo, pues comenzamos. A ver si podemos ver en modo pantalla completa. Vale, doncs jo he titulat aquesta presentació de l'estiueig dels forasters a la invasió dels visitants, i una miqueta l'he estructurat amb una miqueta com el prefordisme, com la prehistòria del turisme a Costa Brava, el fordisme que a la vegada es divideix un període artesanal i un ja industrial, i avui dia, no? Avui dia cap on anem, no? Després deixaré la presentació, us la faré arribar a l'arxiu perquè estigui a disposició de tothom, no? Sempre m'agrada començar, inclús els meus estudiants de primer del turisme, introducció al turisme, amb aquesta cita de Bloch, que és molt antiga, però una miqueta perquè ens explica el que pot passar a molts destins turístics, no? Que les destinacions turístiques porten en el seu interior la llavor de la seva pròpia destrucció, no? Permetre un grau superior de comercialització, doncs acaben perdent aquelles qualitats que originalment van atraure els turistes, no? Que potser és el que podríem considerar que va passar a la Costa Brava en cert punt, no? En cert punt va passar això que Bloch deia l'any 74 en general, no només per la Costa Brava. Clar, aquí ens trobem primeres guies turístiques, no? Any 22, del Centre Excursionista de Catalunya, l'any 24, un àlbum guia també ja de la Costa Brava, de l'Ateneu Empordanès, o la famosa revista Barcelona Attraction, que la Dolors Vidal ha fet, i la Cèlia Palau, una guia doctoral, doncs hi ha algun número que es dediquen a parlar dels atractius turístics de la Costa Brava als anys 20, als anys 20, no? Clar, les carreteres eren tan complicades que era més fàcil arribar a la Costa Brava per mar que per carretera. I ens trobem que Transmediterrània organitza les primeres excursions l'any 28, que és un dels viatges blaus des de Barcelona a Costa Brava, o sigui, des de Barcelona a Sant Feliu de Guíxols amb vaixell. Era més ràpid que anar-hi i més segur que anar-hi amb cotxe. Ens trobem també els primers banyistes, no? Si es va a un arxiu municipal dels ajuntaments de Roses, Estatit, Palamós, Sant Feliu, els arxius, doncs ja es troben les primeres fotos dels primers banyistes als anys 20, inclús abans. Hi ha fotos de l'Estartit, de banyistes d'Estartit o Rosa, l'any 1208. No? I un moment molt interessant és just abans de la Guerra Civil, l'any 35, doncs que a Girona hi ha la primera conferència de la Costa Brava, organitzada per la Generalitat Republicana, l'any 35. També aquell any es comença a construir S'Agaró com una ciutat jardí del Mediterrani molt elititzada, però com un model, com un referent d'urbanisme, de model de ciutat jardí aplicat a una urbanització de la Costa Brava, no? I molt interessant aquesta primera conferència a la Costa Brava, perquè l'any 35 ja es tenia molt clar que el paisatge era el principal recurs turístic de la Costa Brava. Paisatge, no? El paisatge, no? I que, per tant, s'havia de preservar aquest paisatge. I, de fet, el Patronat de Turisme de la Costa Brava, 50 anys més tard, l'any 85, per commemorar el 50 aniversari d'aquella primera conferència, ha dit aquest cartell, ha dit aquest cartell com a promoció turística de la Costa Brava de l'any 85, no? De l'any 85, i que és un cartell que, bueno, és de l'any 35, però és perfectament modern, no? I visualment molt atractiu. Està arribada la Guerra Civil, espanyola, 36-39, i la Segona Guerra Mundial, 39-45, i clar, això significa un immens parèntesis per al turisme a la Costa Brava, no? I no serà fins a començament dels 50 que comencen a tornar turistes, no? Però és molt interessant tenir present que aquells turistes que tornen a la Costa Brava no són els que venien abans de la Guerra Civil. O sigui, abans de la Guerra Civil venia una minoria, un turisme, bàsicament era molt cultural, de gens intel·lectuals, artistes, Tossa és el paradigma, Tossa és el paradigma d'artistes, escriptors, filòsofs que van a passar llargues temporades a Tossa de Mar. Aquests que tornen després no són els mateixos, són diferents, Tot i que ara no estem parlant de un turisme massificat, és un turisme que arriba a la Costa Brava per casualitat. O sigui, descobreix la Costa Brava per casualitat, pel boca a orella, són turistes que estaven pel sud de França i diuen, anem cap a l'estat espanyol, que és un destí exòtic, llunyà, i venen atrets, bàsicament, per l'atractiu del nostre paisatge, pel clima, pel nostre exotisme i pels preus. I aquí he posat alguns llibres d'aquells anys, no? Per exemple, Néstor Luján ha dit una guia de la Costa Brava l'any 52, Josep Pla, també amb la seva guia de la Costa Brava, i el llibre aquest de Josep Pla de la Costa Brava, que la primera edició és de l'any 41, però s'ha anat reeditant, no? I és molt interessant, per exemple, Néstor Luján, en aquest llibre de la Costa Brava, l'any 52, diu, era molt divertit a l'estiu anar per la Costa Brava a les carreteres, i a l'estiu estava ple a les carreteres de la Costa Brava de cotxes amb turistes a dintre dormint-hi a les nits. Per què? Perquè aquell estiu, l'any 52, a la Costa Brava, en tota la Costa Brava, hi havia 400 llits turístics, 400 llits d'hotel, bàsicament era hotel. O sigui, en tota la Costa Brava hi havia 400, només 400. I per culpa d'això, doncs, els turistes tenien que dormir dins del seu cotxe. O sigui, el turisme va ser una cosa que va sorprendre a tothom, ningú s'ho esperava, no? I de pressa i corrent, doncs, bueno, doncs, la gent va començar a llogar les seves habitacions, no? I és una cosa que després l'economista Joan Cals explica l'origen de la planta hotelera catalana en aquesta autoconstrucció, no? de l'allotjament hoteler, no? La gent que lloga les seves habitacions se'n va viure al garatge o al terrat, per què? Perquè lloga les seves habitacions aquells turistes que arriben, no? I que va agafar tothom desprevingut, no? I això en Néstor Luján ho explica en el seu llibre i Josep Pla també ho explicarà, no? Aquí us he posat un vídeo que ara no tenim temps de veure, però està molt bé. De fet, és el Patronat de Turisme de la Costa Brava que el recupera i que és d'una parella de britànica. No sé si podem veure només a l'inici. A veure, no, espereu-vos un momentet que ara m'he liat. Perquè seria interessant veure aquest vídeo. No va, no se m'activa. Bé, després a la presentació que us enviaré, la diapositiva està linkada en el vídeo, no? Doncs està molt bé aquest vídeo. Per què? Doncs perquè ens mostra una Costa Brava l'any 58 absolutament paradisíaca, no? Absolutament verge, no? I aquí sota, bueno, és un matrimoni britànic que comença les vacances al Regne Unit, travessen França i arriben a la Jonquera, travessen la Jonquera l'any 58. I llavors aquí he posat una miqueta els punts on es veu realment Girona, el carril bici, el que era llavors el trenet, no? el carrilet que anava fins a Sant Feliu de Guíxols i diferents indrets tal com eren l'any 58, no? I realment és fascinant veure com alguns d'aquests indrets han canviat radicalment, com Platja d'Aro, per exemple, o Lloret, per exemple, però d'altres continuen encara bastant intactes, no? com Sagró. I si he posat això del carril bici és perquè en algun fragment del vídeo aquell que he posat surt el carril, el carrilet que lligava Girona tant amb Olot com en Sant Feliu de Guíxols, no? I carrilet que després és desmantellat, però que avui dia, molt en consonància amb les altres tendències turístiques i amb el boom que està experimentant el cicloturisme, s'ha reconvertit en via verda, on només hi poden anar gent en bicicleta o a peu, no? Val, una miqueta el model tradicional, això és la zona, la Costa Brava, hi ha molta gent que diu, bueno, i la Costa Brava què és, no? Doncs és això, la Costa Brava és això, val? Aquest és la Costa Brava, és no només litoral, sinó també hem de tenir present que és Costa Brava, Girona i Pirineu l'interior, però bàsicament ens centrarem en el litoral, no? Clar, veiem que aquests primers turistes que arriben als anys 50, doncs de seguida comença a haver-hi un creixement molt accelerat, no? Molt accelerat, sobretot a principi són places d'hotel, o sigui, en pocs anys les places d'hotel es dupliquen, o sigui, el creixement és realment molt important, que passa que, clar, ens trobem amb una baixa competitivitat, realment no, aquí no parlem de turista, d'experiència turística, i també, poc a poc, els nostres destins turístics, que realment eren únics i diferents de la resta, doncs es comencen a estandarditzar, no? A semblar assemblar-se un a l'altre, no? O sigui, clons un dels altres, no només d'aquí mateix, sinó de qualsevol altre destí turístic més o menys massificat de la Mediterrània, no? Per què? Perquè el que és més important en aquest moment és la quantitat, no? El més important és la quantitat sobre la qualitat, no? Bé, això és ja quan el creixement és exclusiu, als anys 60, quan ja hem passat d'aquest fordisme artesanal al fordisme pur i dur, i bàsicament que està basat el creixement nostre en aquest model del sol, la platja, el mar, el sexe, l'alcohol i o barra sangria, no? O sigui, realment no hi ha cap tipus de política sostenible establerta, hi ha una explotació màxima dels recursos naturals, la demanda turística és explosiva i realment no hi ha res organitzat, no? I és allò de, en francès diu, laissez faire, laissez passer, no? O sigui, hem de tindre present que en aquell moment a Madrid hi ha una dictadura feixista, el govern de Madrid, doncs, això el turisme li ve gros, no dona cap tipus d'ajuda, cap tipus de suport en el seu moment, però a canvi tampoc posa cap barrera d'entrada en el sector turístic, no? I això és important, també s'ha de dir, no? Perquè, clar, la gent, què passa? Com que no pot tindre cap tipus d'ajuda del govern, doncs ha de recórrer, per exemple, a l'autoconstrucció, no? O sigui, aquella gent que llogava les millors habitacions de casa seva, aquells turistes, i s'anava a viure al garatge o al terrat, doncs, amb els diners que guanyaven, doncs, durant l'hivern, per exemple, pujaven a la seva casa un pis més. Per què? Perquè l'estiu següent poguessin tenir més habitacions per llogar, no? I això en Joan Cals, a la seva tesi doctoral, que després publica un llibre, dedicada al model, a la planta hotelera de la Costa Brava, ho explica molt bé, no? O sigui, això explica per què les cadenes hoteleres d'aquí de la Costa Brava i de Catalunya en general són de tipus familiar, en contrast amb el model hoteler que hi ha a Mallorca, no? On realment intervenen els turoperadors i fa el salt a la internacionalització, no? Diu, aquí les cadenes hoteleres d'aquí són més petites, són familiars, i això en part ha impedit el seu salt internacional, no? Serà a Mallorca on trobarem els Melià, els Barceló, el Riu, i aquí no, perquè el model és molt diferent, no? I veiem, doncs, que els plans urbanístics dels anys 60 bàsicament són plans per legalitzar el que s'havia fet, no? Els disbarats que s'havien fet, sobretot a nivell ambiental, no? A nivell ambiental. Bé, això és una platja de Lloret de Mar, però bueno, aquesta fotografia és molt semblant a platges que podien trobar, per exemple, a Benidorm, no? O Salou, d'acord? Important, és un model no planificat, no planificat. I això ens porta a situacions com aquestes, no? O sigui, com que l'escala de planificació és l'escala local, municipal, doncs ens trobem que, per exemple, això és el municipi de l'Escala, on està quasi tot construït. La línia divisòria entre el municipi de l'Escala i Torroella de Montgrí passa precisament per aquí. canvi, el municipi de Torroella de Montgrí, que és un municipi que no només depèn del turisme, sinó que té una economia més diversificada i és més conservacionista, doncs, fixeu-vos que aquí no hi ha res construït. No? O sigui, a l'escala, com que realment necessitaven els diners fruit de les llicències d'obra, dels IBIs i tot, doncs es va construir moltíssim, bàsicament segones residències, bàsicament de francesos, no? Que compraven segones residències aquí, gent de Barcelona. En canvi, aquí, a la zona aquesta de Torroella, que això ara és un parc, és el parc natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, doncs no hi ha res construït. No? Val, doncs això comença a poc canviar amb els primers ajuntaments democràtics, per sort, i els nous plans generals d'ordenació urbana, no? On a partir dels 80 ja comencen a intentar posar ordre en el desordre que hi havia hagut fins a aquell moment. No? A la vegada que ens trobem que comença a haver-hi com una febre per la recerca ara de qualitat, un control administratiu més fort, control ambiental i també en tema de qualitats de servei. No? Ens trobem les primeres ISOs, ens trobem les agendes locals 21 com a eines de planificació i els plans generals d'ordenació urbana. No? Bàsicament, i un dels plans dels exemples que sempre m'agrada utilitzar, a part de l'agenda local 21, que per exemple la de Lloret és un model interessant, no? Molt interessant. Per primer cop a Lloret de Mar, un destí turístic de masses, es comença a parlar de control del consum de l'aigua, dels residus, capacitat de càrrega, conceptes nous, doncs, per primer cop apareixen. I llavors també molt interessant és el projecte LIFE a l'Estartit, no? O sigui, el projecte LIFE a l'Estartit, aquí hi ha el link a la pàgina web d'aquest projecte i aquí hi ha un vídeo molt interessant on realment s'explica clarament que, breument explicat, era una urbanització. Havien de construir 500 cases de luxe, cada casa d'un milió d'euros, o sigui, eren cases de luxe. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, en principi, va donar les llicències, no van tenir gaires problemes en donar les llicències. Què va succeir? La promotora va fer fallida i durant molts anys això va quedar així. Només es va construir el 10% aquest que es veu d'aquestes cases. No? Quan es revisa el Pla General d'Ordenació Urbana, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit considera que aquell terreny que, en principi, ells havien considerat que era urbanitzable, canvia la qualificació del terreny i passa a ser no urbanitzable. No? Llavors, clar, va haver un litigi que va durar anys, judicial, perquè la promotora, evidentment, això no hi estava d'acord, i fins que finalment el jutjat, l'Ajuntament de Torroella, l'Estartit, guanya el litigi i aconsegueixen canviar la qualificació. No? Llavors, amb ajuda de la Unió Europea, també del Ministeri de Madrid, de Medi Ambient, doncs aconsegueixen revertir. O sigui, tota aquesta zona que havien urbanitzat, doncs la transformen, o sigui, eren uns aiguamolls que havien estat destruïts, totalment destruïts, per qüestió d'aquesta urbanització, doncs com si es fes un viatge al passat, es torna a recrear. Aquests aiguamolls són un altre cop recreats, no? I es torna a aquesta situació. O sigui, si la gent està interessada, aquí hi ha el link també al vídeo, que és espectacular, és preciós, i és un cas únic, no? Perquè en el moment això no acostuma a passar. O sigui, un paisatge, un cop està destruït, és molt dificultós recuperar-lo, o quasi impossible. O sigui, un cop destruït, està destruït. No? I aquest cas és un cas únic on s'ha pogut recuperar completament. O sigui, s'han eliminat tots aquests passejos, s'ha eliminat tota aquesta urbanització que hi havia, s'ha eliminat, i els aiguamolls que van ser prèviament destruïts han estat recuperats. No? I realment jo penso que és un cas d'estudi, però és un cas d'estudi únic a la Mediterrània. No? Únic. I bé, de fet, això li ha anat molt bé a un destí turístic com Torroella de Montgrí, les Illes Medes, perquè gràcies a aquest projecte i a la creació del parc natural, que és un parc marí i a la vegada també d'interior, el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, doncs ara un municipi com Torroella de Montgrí i l'Estartit s'està venent com un municipi sostenible. O sigui, això ho estan fent servir a tota la promoció turística com un municipi que està dins aquest top dels 100 municipis sostenibles a nivell mundial, de destí turístic sostenible. No? Recordem que l'Estartit era un destí turístic, en principi, de masses, de sol i platja, sense diferenciar de la resta, que en part es comença a diferenciar amb el tema del submarinisme i la reserva de les la creació de la reserva marina de les Illes Medes. No? I gràcies al treball que s'ha fet des de l'Ajuntament i des dels mateixos tècnics en turisme de l'Ajuntament, sobretot, especialment, Josep Capellà, que va ser un visionari en el seu moment, i continua sent-ho, gràcies a Déu, doncs l'Estartit ha aconseguit posicionar-se com un destí turístic, ja no de sol i platja sense diferenciar, com tants d'altres, sinó com un destí turístic sostenible. No? I bé, doncs també a la Costa Brava, ara actualment, doncs, amb aquest model turístic més postfordista o postmodernista, com li vol dir, doncs un altre element molt important ha sigut el tema cultural, no? O sigui, els festivals de música, de Parlada és un dels més importants, i també el de, evidentment, el de Torroella de Montgrí, també, no? Que és un que té una llarga tradició, una llarga història, no? I per exemple, a la gent que vulgui, doncs, que vegi aquest vídeo de promoció, que està superben fet, no? Està molt ben fet. Un vídeo de promoció turística del Festival de Música, per mi és el millor dels que han fet des de l'any 2014, però per mi, repeteixo, és el millor que van fer. Un festival que, malgrat el Covid, s'ha continuat fent any rere any, no? Amb polèmica, no? Perquè que durant uns anys, al principi, la pròpia població de Torroella estava en contra, no? Perquè part de l'Ajuntament, del pressupost municipal de l'Ajuntament de Torroella, anava per finançar aquest festival de música, no? I la gent deia, bueno, escolta, la gent de Torroella, estem pagant dels nostres impostos un festival de música per la gent de Barcelona? Big question mark, gran interrogant. Aquí, per exemple, en Josep Capellà es va dedicar a dir, val, perfecte, calculem quin cost hagués tingut si l'Ajuntament hagués pagat de la seva butxaca totes les insercions publicitàries, bueno, no publicitàries, o sigui, els medis de comunicació, ràdios, televisions, que n'han parlat gratuïtament, només per parlar-ne d'aquest festival que té lloc durant el mes d'estiu, doncs ell va calcular, perquè ho va estar recopilant durant tot un any, o sigui, si l'Ajuntament ho hagués hagut de pagar, hagués sigut molt més car aquesta publicitat indirecta, si l'hagués hagut de pagar, que el que realment estava posant, subvencionant, ajudant a subvencionar, perquè no els que ho pagui tot, però sí que ajuda amb una subvenció al funcionament d'aquest festival. No? O sigui, a primera vista diràs, home, realment, per què? Per què hem de destinar una part del pressupost municipal a això, en lloc de, no sé, canviar els bancs o millorar els jardins del municipi? Doncs realment l'impacte per l'Ajuntament era molt positiu en aquest sentit. No? O sigui, l'Ajuntament s'estalviava diners en publicitat i promoció. Val? Clar, aquest gràfic també és molt interessant, perquè, per exemple, en Joan Cals deia, clar, és que resulta que el veritable motor econòmic de la Costa Brava, molts economistes deien, no és el turisme, no. El que realment fa funcionar l'economia és la construcció. La construcció de, bàsicament, apartaments, no? I segones residències, és la construcció. I amb aquest gràfic queda clar que no és la construcció. O sigui, és el propi sector turístic. Per què? Perquè amb aquest gràfic es veu clarament com quan hi ha hagut, per exemple, una crisi, o la darrera, la del 2008, que té efectes devastadors. Fixeu-vos com passem de construir 5.500 habitatges en un any, l'any 2007, el 2017, 300, a tota la Costa Brava. O sigui, això són tots els municipis de la Costa Brava. I això queda claríssimament demostrat en aquest gràfic que el sector de la construcció s'enfonsa, literalment s'enfonsa, i si l'economia continua funcionant rodant és pel propi sector turístic, no pel sector de la construcció. El que realment batega el cor de l'economia de la Costa Brava no és el sector turístic, és el propi sector del turisme. Hostaleria, els càmpings, la restauració i tantes altres activitats que conformen el sector turístic. No? Però, clar, en els anys en què la construcció estava tenint un boom, doncs va haver economistes que deien, no, és que el motor, el que hi ha darrere l'economia de Costa Brava, és la construcció. Basada, bàsicament, en el devorar el territori. El problema que hi ha és que, clar, tenim el país que tenim, que és petitet, i, clar, ens l'hem estat menjant, no? I queda el que queda. No? Però bueno, jo penso que és molt interessant aquest gràfic perquè et demostra que el que mou l'economia de les comarques gironines, de la Costa Brava més en concret, és el sector turístic, no el sector de la construcció. Clar, això ens ha deixat aquesta estructura, no? Que tres quartes parts de... Fixeu-vos que l'any 52, Néstor Luján, quan parlava amb Josep Pla, deien, sí, a la Costa Brava hi ha 400 llits d'hotel. Doncs l'any 2014 n'hi havia 800.000. 800.000. O sigui, és una barbaritat. S'ha de dir que tres quartes parts són d'apartaments d'ús turístic. O sigui, segones residències de gent de França, de gent de Barcelona, d'alemanys, d'italians, de tot el que té una segona residència aquí. Càmpings és el segon que ve. La gran sorpresa, molta gent pensa que són hotels. No. Ja als anys 60 quan es podeix, i 70, quan es podeix aquest plaç del fordisme artesanal a l'industrial, ja veiem com els hotels són substituïts pels càmpings. O sigui, els càmpings són els que tenen més places després dels apartaments. Per davant dels hotels. Els hotels és només un 10% de totes les places turístiques. Càmpings és un 15%. I la resta són apartaments. O sigui, també és molt important tenir molt clar aquesta estructura de les places turístiques que tenim a la Costa Brava, no? I aquí hi ha el debat, no? Què és millor, un llit fred o un llit calent, no? Bàsicament, què és millor, tindre places en hotels o en apartaments? Bueno, en aquest estudi que he linkat aquí, queda claríssimament demostrat que és molt més important tenir hotels, llits en hotels, no? Perquè l'impacte en la creació de riquesa i de llocs de treball pot arribar a ser 10 vegades més gran que si fossin llits de segones residències d'apartaments, no? Per tant, sempre que es pugui, s'ha de potenciar la construcció d'hotels enfront de la d'apartaments, que també s'ha de dir, la gran part de l'any estan tancats. O sigui, realment estan oberts potser 30 dies a l'any només. Bueno, aquí hi ha uns links també, perquè quan la gent parla de càmpings, la gent té una idea del càmping una miqueta equivocada, no? I llavors aquí he posat també un link a un vídeo de promoció del càmping de Finverde, i aquí hi ha un de la Ballena Alegre, no? La Ballena Alegre, Sant Pere Pescador i el Finverde a Pals són potser els càmpings més grans i de més luxe que tenim aquí a la Costa Brava, no? I que aquí, per exemple, tenim una sèrie de bungalops, no? Que és un altre concepte que han evolucionat. Jo penso que els càmpings s'han sabut adaptar molt bé a les noves tendències en turisme i ofereixen una oferta molt ajustada a la demanda, no? I a més, per trencar una miqueta estereotips, no? Perquè molta gent encara pensa en el càmping, la típica tenda canadenca, i ja està, s'ha acabat. No, jo penso que és un tema molt més sofisticat i que evoluciona molt més, no? I en part això explica per què el 15%, o sigui, el volum més important de places turístiques a la Costa Brava són de càmpings, Són de càmpings, d'acord? I, també aquí s'ha tematitzat moltíssim, no? Ens trobem amb el turisme efímer i com, per exemple, destins turístics que els primers van ser Castelló d'Empúries, Castelló d'Empúries, va ser el primer municipi a organitzar un festival medieval, que va ser un èxit molt, molt gran, tan gran que després tots els municipis de la Costa Brava, i no només la Costa Brava, els van acabar copiant i tots els municipis acaben tinguent el seu propi festival medieval. També és important comentar-ho això, que allò que era únic i diferent, diferenciat en origen, acaba sent també més de lo mateix, perquè tots els municipis acaben tinguent un festival molt semblant. Però és un tipus de turisme efímer pensat per durar unes poques hores, uns pocs dies, però que funciona molt i molt bé, té un gran èxit entre el públic. A l'Estartit, per exemple, Festival Pirates i Corsaris, que també els hi funciona molt bé. I el tema gastronòmic, que també funciona moltíssim, no? La famosa gamba de Palamós, no? O les garoines a Palafrugell, no? O llavors aquí també he posat de l'agència més important del Regne Unit amb senderisme, que és aquesta Intravel, que és la més important i que t'organitza, per exemple, passejades per el que eren els antics camins de ronda a la Costa Brava. O sigui, camins de ronda que la Guàrdia Civil Espanyola feia servir per lluitar contra el contrabandisme, doncs ara són utilitzats per senderistes. O sigui, hem de tenir present que, per exemple, al Regne Unit el senderisme és l'esport número 1. I estem parlant de centenars de milers d'usuaris, no? Doncs s'ha reconvertit i ara organitzen vacances a la Costa Brava, que barates no són precisament, doncs caminant a través d'aquests camins de ronda reconvertits, d'acord? I bueno, també l'impacte dels low cost, no? Aquí ha sigut l'arribada dels low cost a l'aeroport de Girona, a Ryanair en concret. Aquí, per exemple, ho veiem claríssimament. A l'aeroport de Girona, que es crea, s'inaugura l'any 67, que era bàsicament un aeroport, fixeu-vos que fins que arriba Ryanair l'any 2003, doncs només funcionava l'estiu, amb vols charter. I clar, arriba Ryanair i passa, com arriba el màxim nombre de turistes, a tindre més de 5 milions de turistes a l'any, no? I això és molt important perquè acaba reconvertint la Costa Brava d'un destí turístic només de l'estiu a un destí turístic de tot l'any, no? Per què? Doncs perquè possiblement per un turista alemany li surt més barat vindre un cap de setmana a la tardor o a la primavera a la Costa Brava que si ha d'agafar el seu Mercedes o BMW, a travessar tota Alemanya i anar a la seva residència al sud de Bavària, per exemple, no? I surt més barat econòmicament i més barat en temps, també, no? A part que aquí tindrà probablement un clima millor del que podrà tindre per la mateixa època Alemanya, no? Llavors, clar, això també té conseqüències importants, no? Per què? Perquè aquest turista doncs, s'acabarà comprant també una segona residència aquí, no? I amb el conseqüent efecte inflacionista que té això sobre el mercat de la vivenda, no? Perquè clar, el poder adquisitiu d'un turista alemany és superior al que té un aquí, no? I això acaba conduint una miqueta al mateix que va passar en el seu moment a Mallorca, no? On realment el preu de la vivenda es puja perquè tens una demanda que ve de fora i que té un poder adquisitiu superior a la població local d'aquí, no? Però bueno, veiem que si després decreix el nombre de passatgers que arriben a l'aeroport de Girona és perquè Ryanair traslada molts dels vols, perquè en principi només volava des de Girona, a la terminal vella, la terminal la T2 de Barcelona. I llavors això explica perquè hi ha aquesta davallada. Tot i aquesta davallada, continua a haver-hi ara uns 2 milions de turistes a l'any, pre-Covid. Això ho he aturat fins l'any 2019, abans del Covid. Perquè amb el Covid, clar, això doncs, hi ha un parèntesis, ja lentament s'està recuperant. Però bueno, continuen siguent 2 milions, que és tres vegades més que el que hi havia l'any 99. O sigui, tres vegades més que 20 anys enrere. Val? I bé, una miqueta, jo volia explicar això una miqueta de gràfic últim de paper dels low cost. Veure com la Costa Brava ha anat evolucionant d'uns primers forasters, d'uns primers viatgers, aquesta idea una miqueta romantitzada del turista que arriba a la Costa Brava, fins als turistes d'avui dia, no? Unes xifres molt petites, unes xifres ara que mereixen, no? I com una miqueta avui dia s'ha recuperat aquell concepte que ja existia en origen de que el paisatge és el primer destí turístic, no? Els geògrafs, jo soc geògraf, sempre ens agrada dir que el primer destí turístic que ja existeix, la primera destinació turística és el paisatge i que com a tal s'ha de cuidar, s'ha de preservar, no? I s'ha d'evitar situacions com la que va passar amb els aiguamolls de la Platera i que realment és quasi un miracle que s'hagi pogut recuperar, perquè és aquest paisatge, el que ha atret els turistes. O sigui, els turistes quan venen aquí, sobretot Marchagall, Picasso, tots aquests primers turistes que ens descobreixen, ho fan per les qualitats intrínseques del nostre paisatge. Per tant, en aquest sentit, hem de cuidar moltíssim el nostre paisatge, perquè és, repeteixo, el primer destí turístic. Val, no sé si després... La gent, jo posaré a disposició de tothom aquesta presentació, i important, totes les diapositives estan linkades als vídeos o a les pàgines on té la informació, per si algú després a casa seva doncs vol veure els vídeos, que jo penso que algun d'ells són molt interessants, amb més calma. Val? Doncs jo ja estaré. No sé si algú vol fer alguna pregunta, alguna cosa.